Escolta'm, i ara, parlant d'antifeixistes, mira, Eloi Creus, bravo.
Millor presentació que m'han fet a la vida.
A la vida. Doncs ja em costa, dirigir-te la paraula, perquè t'has fet una cua tipus samurai, que ja ens explicaràs tu què tenies al cap, diguéssim, de què va això.
Expliquem als oients. Sempre... que s'ha rapat també els costats.
Sí. Sí, sí.
Sempre fa riure venir aquest programa perquè acabem parlant de coses capilars meves.
Bueno, no, vam parlar del teu cul depilat, que ens vam quedar sorpresos perquè tu has fet el depilació làser del ojete, però ara lo del cap és increïble.
És la negació de fer-se gran.
Ja t'entenc, llavors... ja t'entenc. A tu et sembla que això que has fet és la negació de fer-se gran, eh? Bueno, no passa res.
Però en realitat és una manera d'escurçar el temps que necessites per fer-te créixer el cabell. És ja, a dir, jo volia anar amb cua, però em sentia com una bombeta perquè els cabells em creixen cap a un costat.
És veritat, que et creixen cap a un costat, és increïble.
I llavors vaig dir, això, que he vist que estava a la moda fa 10 anys, i decidis fer-ho ara, però bueno, és igual.
Bueno, però com que ets helenista, tu lo de la moda ho tens, tens un ritme particular. Bueno, avui vens amb aquest jefazo, no?
Que és Raúl Garrigasai.
Que és Raúl Garrigasai.
Què tal estàs, Raúl?
Bé, molt bé.
Tu també tens una bona tofa. Tu també tens una bona tofa,
sí,
eh?
Sí, cabells no me'n falten, sí.
No te'n falten.
De fet, l'altre dia va sortir una crítica del llibre de què parlarem avui, en què venia a explicar tot l'argument a partir del fet... Argument, vull dir, la tesi d'en Raúl a partir del fet que en Raúl va amb els cabells despentinats.
Cosa que és mentida.
Si volem seguir amb les metàfores capilars, podem seguir.
Perquè t'agrada, bueno, el Raúl acaba de publicar La roca i l'aire, art i religió de Llull a Tàpies. No t'hi poses per poc mai, tu?
No, no, no.
A Fragment Editorial. Puc fer una primera pregunta? Després ja t'ho deixo tot a tu, Eloi. La roca i l'aire, per què la fotografia, la portada, que hi ha una excavadora?
Bueno,
pregunta, no? Perquè...
Sí, tant. No, a mi sempre m'ha fet molta il·lusió tenir un llibre amb una excavadora a la coberta.
I punt, no?
Llavors ho he pogut fer realitat. No, l'altra explicació és que al final el llibre és una reflexió sobre la modernitat i sobre el que representa...
Mira.
De fet,
sí,
jo anava,
sí, sí.
Que ho anava lligant amb això.
Digue molt amb la intervenció del professor.
Us ho juro que no ho fem expressament, però...
Sí.
Jo, si som bolxevique, no hi ha els col·laboradors, jo crec que t'hi diguin, no sé què passa, perquè tot em toca amb bolxevique.
No, i el llibre acaba parlant d'una cosa que en dic la modernitat arcaica i dels canvis que provoca la tecnologia en el món i com la tecnologia acaba fent que el món sigui una cosa diferent de la que era abans de la tecnologia. I aquesta cosa postindustrial de l'excavadora que destrueix la roca i que fa entrar l'aire la roca, tot això, doncs era una manera d'il·lustrar el títol sense posar una roca.
Una roca.
Al llibre.
Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé, molt bé.
Bé, en realitat el que ara intentarem que expliqui en Raúl està profundament relacionat amb el que deia el professor, perquè el punt, en realitat, on comença el llibre comença des de la creació, per tant...
Carai,
però en realitat, la tesi, en realitat...
Pues trobo que t'ha quedat primer, no?
Sí, soc molt sintètic, soc concís.
És molt sintètic, és molt sintètic.
En realitat, la història comença amb la modernitat, és a dir, en el mateix punt, o gairebé el mateix punt, no?, que és a finals del 18, principis del 19, no?, amb la Revolució Francesa, i l'adveniment d'una nova classe social, que és la burgesia, i el sistema econòmic que porta, que és el capitalisme. I en aquest moment es produeix un fenomen que avui considerem tots absolutament normal, que és el naixement de l'autor, del creador. Parlem d'art, per tant em refereixo a un creador artístic. No? Fins llavors, que és el que ara intentaré que expliqui en Raúl, com ho fa perfectament en el llibre, fins llavors d'art n'hi ha hagut sempre, no? L'art neix amb la humanitat, però els creadors eren una altra cosa. A partir del moment en què amb el capitalisme, el creador necessita vendre's, i vendre's com a subjecte, neix l'autor, el creador com a subjecte. No? I, per tant, amb ell, la subjectivitat.
I abans, Raúl, què era el creador?
Sí, no, és que... A veure, això que explica l'Eloi es veu amb un detall...
L'entès, no? El llibre de l'Eloi veig que l'entès perfectament,
I tant. Faltaria. No, però passa una cosa curiosa. Abans del 1800, la paraula creació, o el verb crear, només admetia un subjecte, que era Déu.
Déu. M'ho recordo perfectament.
Els éssers humans no creaven. Aleshores,
que bo,
això que avui per nosaltres és tan natural, no? Diem, la gent has de ser creatiu,
sí,
no?
Creatiu,
la creativitat, has de reinventar,
sí,
has de fer
totes
aquestes coses.
A més a més, dóna la sensació que si no ets creatiu ja ets una merda, diguéssim.
Totalment.
I hi ha dies que dic, jo, perdoni, avui no em dono d'ací més.
No, i justament la intel·ligència artificial que abans esmentàveu, el que...
És veritat.
És que és creativa.
Sí, sí,
no?
Creativa.
És que pensa creativament a diferència de les altres màquines.
Sí, sí.
Doncs això és una cosa de fa 200 anys. I abans, la paraula creació era una paraula que tenia un ús estrictament teològic, o sigui, per parlar de la creació del món, la creació divina del món. I per tant, abans de l'art no se'n deia creació i els artistes no eren creadors. Es parlava, doncs, els trobadors trobaven, hi havia la composició, hi havia la invenció, hi havia tot de termes que, de fet, eren molt artesanals. De fet.
Deia, em sembla que hi ha el llibre de com treballava Miquel Àngel, diguéssim, a partir de, no?, que emergia l'obra, sí, a partir, no?
Exacte, la idea de Miquel Àngel, que l'explica en un sonet molt bonic, diu que ell el que fa és treure el marbre que s'obre. O sigui, l'escultura ja hi és a dins. Ja, no és ell que creï una escultura del no-res, no, l'escultura ja hi és a dins del bloc de marbre. L'únic que ha de fer és anar traient el que s'obre.
I això els trobadors també està bé, diguéssim, perquè es veu que trobaven coses que ja estaven creades, sí, per Déu, i ells només les desvetllaven d'alguna,
sí,
manera, no?
Exacte, sí. Sí, i tot això, clar, canvia la relació amb el món, la relació amb la natura, o sigui, impliquen molts, molts canvis, i el llibre el que fa és anar resseguint tot aquest procés, doncs, des de Llull, que és un moment molt espectacular, perquè, clar, Llull, Ramon Llull de vegades se'l presenta com una mena de profeta de la modernitat, no? És la cosa típica, l'inventor de la màquina de pensar, de l'art combinatòria, surt molt sovint, fins i tot hi ha un llibre publicat a Alemanya fa unes quantes dècades que presentava Llull com el predecessor de la informàtica.
El nostre
Ramon Llull.
Que no s'estudia, sí, prou al, sí, COE, ja t'ho dic.
Bueno, ni al COE, al COE ni enlloc.
Ni enlloc.
Hi ha una universitat Ramon Llull on no hi ha cap classe sobre Ramon Llull.
Però, de debò?
De veritat, sí, sí, això va així, en aquest país va així. Sí, sí, sí. Doncs i... no, i llavors el que és interessant és que aquesta tecnologia que s'inventa Llull, aquesta art combinatòria, en realitat no és una tecnologia per transformar el món, no és per manipular el món, no té res a veure amb la noció moderna de tecnologia. És una tecnologia que al final el que vol fer és mostrar la resplendor del món. És a dir, el món està ben fet, el món és com és, i la natura té les seves jerarquies i les seves històries, que ell les pensa de manera teològica, i ell el que veu són els rastres de Déu en les coses. I aquesta màquina de pensar és simplement una manera d'enfocar aquesta llum i de fer-la present, d'alguna manera.
Ai, que bonic, això.
És això.
Et puc preguntar una catetada? La teologia, perdona, a què es dedica?
La teologia, l'estudi...
No, la teologia, no la tecnologia.
Sí. No, la teologia.
Sí.
Literalment seria l'estudi de Déu o les doctrines sobre Déu.
Això em semblava. Vale.
Bàsicament, el llibre s'estructura a través d'una sèrie de creadors catalans, no?, que i com tenen la seva relació amb d'art i religió, no?, que és el subtítol del llibre. I passes per diferents creadors, passes per de Llull, a Isabel de Villena, Ausias Marc, la majoria són escriptors, però hi ha Tàpies, i a més hi ha un dels capítols millors del llibre, per mi és dedicat a Frederic Mompou, que...
Ah, sí?
Sí, i que tanques una mica el cercle, reprenent aquesta imatge que has tret a col·lació del Mabre, perquè sembla que Mompou també concep la composició de la mateixa manera. Els sons són allà, ell només hi ha de parar l'orella, i podrà... La música... Bueno, explica-ho tu.
Sí, no, ho expliques molt bé. O sigui, justament Mompou... El que
és que s'ha quedat embadalit amb el teu pentinat, el Raül Garrigues. I s'ha quedat sense paraula amb això, és el que li passa.
Doncs, justament Mompou és l'anticreador. O sigui, ell deia que ell era una antena receptora. Ell feia de mèdium dels sons que sentia i que li arribaven, i ell després els escrivia i ja està. Però això és una cosa interessant, que la modernitat idealitza la creació, la creativitat, però els artistes més potents de la modernitat són molt crítics amb aquesta idea de creativitat. I Mompou és el més crític de tots, segurament. O sigui, ell de fet, això, té un article que diu: jo sóc una antena receptora, jo faig de mèdium, jo no creo la música, sinó que la música em crea a mi. Carai. I aquest tipus d'inversions, de dir, no, en lloc de posar el subjecte al centre, la meva originalitat, la meva individualitat, en lloc de fer això, posar el món al centre, és un gest molt guapo, molt... molt antimodern, que fan els artistes més moderns.
I possiblement molt necessari actualment, no? Tornar a posar...
Sí, no, i tant.
Bueno, digue-li a terra, digue-li al món, digue-li al centre, no?
Clar, la paradoxa és que la subjectivitat, aquesta invenció moderna, o sigui, nosaltres no podem no entendre'ns des de la subjectivitat, la necessitem, però alhora és una presó. És una presó perquè al final si consideres que qualsevol cosa que veus és una cosa que veus des de la teva perspectiva,
la identitat pot arribar a ser una presó,
tota aquesta cosa, exacte, és una presó, i per tant, doncs, fer l'esforç de sortir-ne és interessant, és valuós.
Carai, estem impressionats, no?
Molt.
Tinc una cosa de llegir-lo.
De fet, el llibre es diu Art i religió, però es podria dir tranquil·lament Art i tradició, no?
En quin sentit?
De com fins al 19 els creadors creen a partir dels altres, no? Aquesta idea de trobar les idees en el que s'ha fet fins llavors, i llavors hi ha un trencament, no? Un trencament, i el que es valora és la novetat, i el trencament amb, amb els teus predecessors. Però per mi un dels millors moments del llibre és un... Res, he de dir que el llibre és dens, no és un llibre tampoc... que sí, ja has de parar atenció, però he de dir que...
Ho suportarem.
Que l'escriptura és molt bonica. De fet, jo, llegint-lo al tren, anant a la Universitat Autònoma, gairebé em passo de parada, per tant vol dir que l'escriptura d'en Raül t'atrapa. Però hi ha un moment que hi passa per sobre, com si no li importés gaire, però que em sembla brillant, que és quan està explicant aquesta operació, l'operació de la subjectivitat i de la creació del creador, mai millor dit, i diu, ara bé, tot i que els seus autors estudiats, la majoria són escriptors, diu, no hi ha res menys trencador que posar-se a escriure una paraula darrere l'altra. Perquè el llenguatge, la llengua, és una cosa que és comuna a tota la tribu, no? És comuna a la tradició i, per tant, és difícil trencar amb una eina que és part de tot el que s'ha dit fins llavors.
Déu-n'hi-do, Raül. Escolta una cosa, no tenim més temps. Ara la gent, bueno, doncs mira, ens l'haurem de llegir. La Roca i l'Aire, Art i Religió, de Llull a Tàpies, a Fragment Editorial, Raül Garrigasait. Sempre estem molt atents al que escrius. Dues coses. He provat que tot això d'aquesta ànsia per la novetat s'hagi de frenar, perquè jo crec que coses noves, realment, ara no voldria semblar... Però em sembla que ja està... Allò que diuen de vegades les àvies, està tot inventat, o la gent gran, escolti, tot és tot inventat. Doncs que no sigui que la cosa... Perquè no cal, no, em sembla que no cal... Que no, ens estem amanerant com a societat i com a humanitat. No? Joder, però si són les merdes. I després, vosaltres tots dos dieu mabre.
Sí, com arbre.
Com arbre.
No es diu marbre.
No ho sé, potser algú diu. És a dir, sí, es diu. Però no ho sé,
no,
és aquestes erres que s'escriuen.
Jo dic marbre, també.
Sí, marbre, bueno, i
ai, quina cosa, no? És que m'he quedat. Va. Tu què dius, Jordi? Coses. Tu dius, a les barricades, jo, no? Tu a les barricades.
A l'amic més cultivat que he tingut mai, Víctor Conte, sí. Premi Nacional de Traducció, deia que ell no escrivia perquè estava tot escrit.
Veus? Escolta una cosa, doncs, i de marbre què? Marbre o marbre?
No sé, igual, jo no? Crec que marbre.
Marbre.
Però jo no feu cas.
Què t'ara va dir? Moltíssimes gràcies, Eloi Creus, a pesar d'aquest patinat que t'has posat, i Raül Garrigasait, La Roca i l'Aire, Art i Religió, de Llull a Tàpies, per la meva editorial. Bravo, superinteressant.
Vostè primer, amb Marc Giró.